Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, 3 i 5 minuts. Aquí arrenca una nova edició, edició d'avui dimecres, d'Esports COPE, informació local i regional, emissores COPE Catalunya i Andorra, fins que siguin les 4 en punt de la tarda. Benvinguts tots i totes. De seguida comencem a repassar la derrota, contundent derrota del Barça a Stamford Bridge, 3-0 davant el Chelsea. Ferran Torres va tenir una oportunitat, és cert, molt clara, just començar el partit, i Araujo, Ronald Araujo, error greu de l'uruguaià, que va ser expulsat per dues grogues al minut 44. Per aquí comencen els destacats del programa, el menú que us hem preparat, un Barça que queda amb 7 punts després de 5 jornades de la fase Lliga de la màxima competició continental de clubs, la Champions. Properes cites pel Barça. Barça a la vés, dissabte vinent, un quart de 5 de la tarda, partit de Lliga. Barça Atlètic de Madrid, dimarts de la setmana vinent, 2 de desembre, 9 de la nit, també partit de Lliga, i la Lliga de Campions, Barça-Eintracht de Frankfurt, dimarts 9 de desembre, al vespre a nit. D'aquesta cinquena jornada de la Champions, també destaquem la derrota del Villarreal davant el Dortmund, 4-0, i del City de Guardiola, 0-2, davant el Leverkusen. Dels partits d'avui, apunteu Olympiacos, Real Madrid i Atlètic de Madrid-Inter de Milà, els dos a partir de les 9 de la nit. Tot això ens ocuparà bona part del programa, ja a la segona part de l'edició d'avui d'Esports COPE. Parlarem de l'Espanyol. Després de la junta d'accionistes d'ahir, plens poders per Alan Pace, avui preguntem a la massa social pericà pel projecte del nou propietari i president del conjunt blanc i blau. Fora del futbol, en bàsquet, aquest dimecres s'estrena Xavi Pascual com a tècnic del Barça de bàsquet al Palau Blaugrana. La cita és a 8:45, és a la 13a jornada de l'Eurolliga i amb l'Asvel Villarbán com a rival. És el cué de l'Eurolliga. El Barça arriba amb 7 victòries en aquestes 12 jornades que s'han disputat. Encara queden entrades i la notícia és que la Provítola, Nicola Provítola, per unes molèsties, és seriós dubte de cara al partit d'avui. I aquest dimecres, en aquesta edició d'Esports COPE, passa pel programa la pilot Laia Sanz per explicar-nos el projecte per l'edició d'enguany del Rally Dakar. Tot això i alguna coseta més, i sobretot interactuar entre vosaltres i nosaltres a través de la xarxa social X. Pregunta, en què està Barça? El Barça perd ahir davant el Chelsea per 4 opcions. La vermella Araujo, l'expulsió d'Araujo, l'absència de Pedri, el plantejament de Hansi Flick o poc partit i poca aportació de Lamine Yamal. 44% de les opcions. La vermella d'Araujo, 38% l'absència de Pedri, 13% la poca aportació de Lamine Yamal, 6% el plantejament de Hansi Flick. L'enquesta espanyol, què espereu del mandat d'Alan Pace? 3 opcions. Europa, segona, estabilitat, tercera, grans fitxatges. 57% de les respostes. Estabilitat, 34% Europa, 9% grans fitxatges. I l'enquesta pregunta Girona, el diumenge, 9 de la nit, a Montilivi, allà hi serem. Girona-Real Madrid, repetiríeu l'11 que va empatar contra el Betis? Sí o no? Guanya el no. 57% de les respostes així ho entenen. Tenim a l'Eduard Badia a la coordinació i a la producció. Una jornada més a l'Héctor García a la sala de màquines. Us parla Albert Díez. De seguida, recordem a càmera ràpida, l'últim partit del Barça, derrota a Stamford Bridge. Cinquena jornada, fase Lliga de la Champions, Chelsea 3, Barça 0.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡COPE!
Comenzó el partido. El balón atrás para Robert Sánchez. Llama mal para Ferran. ¡Fuera!
Lo que falló.
tocando el palo izquierdo de la portería de Robert Sánchez. Por el centro se va a meter Pedro Neto. ¡Fuera! Lo que ha fallado Pedro Neto.
Solo.
Solo. En la punta derecha. El balón muerto. Se mete gol. Gol del Chelsea. Ahora sí. Garnacho para Enzo Fernández. Se metía con Curella.
Se va a ir a la calle Araujo.
Araujo. Segunda.
Eric García.
Eric García expulsado. Sí,
Garnacho,
sí.
Garnacho. Hace un amago, balón atrás. Juan García
se le escapó John García.
Tremendo. Gol. Ahí fuera de juego. Sí. O fuera de juego. Fuera de juego. Este va.
Gol.
¿Cómo se ha metido? Tremendo. ¿Cómo se ha metido con la izquierda? Se la ha cambiado a la derecha. Esférico para Pedro Neto, carrera de Pedro Neto, el portugués se va de Cobasí. Ahí está Pedro Neto, qué bueno, se mete dentro del área. Pedro Neto, la tapa, Joan García ha cogido la moto.
¿Cómo se ha ido?
Rápido, qué rápido. Oy. Pedro Neto. Pedro Neto, perdona para Enzo. Enzo de la...
Fuera de juego.
Fuera de juego.
¿Cuántos llevan ya?
Ya hemos perdido la
cuatro
cuenta,
anulados, ¿no?
Los jugadores del Barça como una estatua de sal. Dice el monitor gol. Que es gol. Dice el monitor que es gol. Y se abrazan los jugadores del Chelsea. Madre marca el tercero. Dios. Se va a tratar de meter. Lo deja atrás para Enzo. ¡Juan García!
El meneo.
Vaya contragolpe. Mira el cronómetro. Vincent, final. Hay que pensar en el 9, en el Camp Nou.
Així ho hem explicat, ho vam explicar el tempo de juego, el Chelsea 3, Barça 0, un Barça que s'allunya del top 8 d'aquesta Lliga de Campions. Tarda 12 minuts, és la segona derrota del conjunt blaugrana a la Champions amb aquest 3-0 davant el conjunt anglès, òbviament amb el condicionant de l'expulsió d'Araujo. Esperàvem més del Barça, també de Lamine Yamal. Hi ha uns quants assenyalats, on anirem comentant al llarg del programa. Sentim el vestidor del Barça, parla Eric García.
Bueno, jodida. Al final veníamos después de hacer un buen partido contra el Atleti en casa y bueno, creo que hemos empezado bien el partido, hemos tenido un par de ocasiones muy buenas y después, bueno, pues encajas el gol a balón parado y después, bueno, obviamente la segunda parte intentar aguantar un poco, a ver si, bueno, en algún contraataque podíamos hacer daño, pero bueno, obviamente el 2-0 pues te duele y...
Declaracions d'Eric García Movistar. Ho analitzem tot plegat amb un bon amic periodista que des de fa dècades viu a Anglaterra, especialista en la Premier. Ahir va fer el partit per la CBS. És el Guillem Balaguer. Guillem, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per aquests minuts. Escolta, la primera pregunta és molt directa. Venim d'escoltar els protagonistes del Barça, de repassar càmera ràpida com va anar aquest Chelsea 3, Barça 0. Et va sorprendre la victòria del Chelsea, però sobretot el com guanya ahir el Chelsea?
El com no, perquè el Chelsea el que fa amb equips superiors és aquesta defensa agressiva, intensa, home a home, de la que t'has de preparar molt bé per poder sortir-ne. I jo crec que el Barça no tenia tan preparat. Aleshores, ja ho va fer contra el PSG a la final del Mundial de Clubs i els hi va sortir molt bé. Un home a home per tot el camp és una moneda a l'aire, però amb un equip que jugava a casa, amb jugadors enxufats, que van ser més agressius a posar la pressió i també que atacaven l'espai, és a dir, que van fer tot el que s'havia de fer, lògicament et surt millor. El que em va prendre potser és la manca de reacció, de respostes del Barça. I després de 15 minuts, que no tinguessin en cap moment ni el control del partit ni la possibilitat de tenir un resultat millor.
Ja m'has donat alguna pista, alguna resposta del que et vull preguntar ara i que avui, per exemple, a les xarxes socials del programa estem preguntant. Per què perd el Barça ahir a Stamford Bridge?
Hi ha una sèrie de coses que em va apuntar de seguida, només va acabar el partit, a l'Eric Garcia i al Marcus Rashford quan vaig parlar amb ells. Una és aquesta, que el Chelsea trobava tota l'estona a l'home lliure. Això és, de nou, entrenament, tothom pensava la mateixa idea. Per exemple, només han jugat els quatre de darrere, només han jugat junts quatre vegades aquesta temporada, i el Enzo Maresca és l'entrenador que més rota de la Premier. Tot i així, la idea és claríssima del Chelsea, de nou, perquè hi ha entrenament, perquè hi ha explicació, perquè hi ha comunicació, perquè tots pensen igual. Aleshores, quan t'enfrontes a un equip que, lògicament, com dic, té les idees molt clares, i per altra banda, pues això, com a equip deixes tantes facilitats a l'hora de defensar, no ets agressiu amb la pilota o sense la pilota, confies possiblement massa en Lamine, que va ser el millor del Barça, per cert. Una sèrie de coses que deixen clar que el partit se'ls va anar de les mans. Però no hi ha casualitats al món del futbol. 24 gols encaixats en 10 partits fora, i només un cop en aquests 10 no haver encaixat cap gol, indica que el Barça, ara mateix, o la manera com està jugant, o inclús l'estil, no sé, és insuficient per triomfar a Europa.
Mm-hmm. Penso igual. A més, després del partit, Enzo Fernández, ho deia, ens ho han posat molt fàcil amb aquest plantejament i, bàsicament, amb aquesta defensa avançada que utilitza Hansi Flick. I tres dades. 55% de possessió del Chelsea, va fer més passades i va xutar més a porta que el Futbol Club Barcelona. Anglaterra, què es diu? Com es veu el dia després de la victòria del Chelsea?
Tu saps que a Anglaterra l'obsessió és la controvèrsia, i ahir no va haver-hi gaire, i les personalitats. Aleshores, s'ha enfocat el partit en un Estevao Lamine, com ho va fer la grada també, per cert, que s'ha convertit en Lamine en l'enemic públic número 1. Per tant, ha d'estar molt orgullós que això sigui així, o que se li té por. I es va aplaudir i se li va dir adeu amb les mans quan va sortir al final. Però, per l'altra banda, tens un Estevao que crec que només hi ha hagut 3 sub-20s que en els 3 primers partits de titular de la Champions haguessin marcat. Estevao, Haaland i Mbappé. Jo crec que amb Estevao, amb Lamine, estem parlant d'aquest nivell. No sé si serà ja com s'està apuntant un Messi Cristiano, però certament són dos jugadors que fan l'equip millor i que apareixen en els moments claus. Ahir li va tocar Estevao, l'equip el va ajudar. Perquè tinguis opcions de marcar, si ets un Estevao o un Lamine, has de tenir un equip que sigui agressiu, que robi a dalt, que et doni la possibilitat de fer un contra contra els defensors. Això ho va fer el Chelsea amb l'Estevao, i el Barça no ho va fer amb el Lamine, que, com dic, va ser el que més va driblar, el que més va xutar, el que més va robar pilotes, i ja no se li pot dir que no defensi, però l'equip, lògicament, no el va ajudar per aquestes raons que estem dient.
Mm-hmm. Estevao fa molt bona pinta. Caicedo, a mi em torna Boig, és un migcampista, sí, per mi és un jugador top, té 24 anys, crec que és un jugador diferencial i que, parlant del Barça i del Real Madrid també, que en aquesta posició està orfe de futbolistes, cauria de peu. Escolta, dues coses molt ràpides i et deixo. Com a bon perico, ara que Alan Pace ja és de totes president propietari de l'Espanyol, no sé si coneixes bé Alan Pace, què et sembla?
Seriós, conec la seva feina al Burnley. Sé que vol professionalitzar-ho tot. Lògicament, quan portem una dinàmica de tants anys, per una banda les coses no han estat sortint bé i per l'altra, per dintre potser no s'havia fet la feina que s'havia de fer, doncs es triarà un temps. Però, de totes maneres, crec que l'Espanyol va pel bon camí. I tenir el Manolo González al capdavant de tot això, doncs és il·lusionant, és molt il·lusionant. I de sobte que es guanyin partits que es podien haver perdre contra el Sevilla, per exemple, i que s'estiguin guanyant els punts que s'estan guanyant, doncs fa ganes d'anar al camp, de veure el partit i de patir de nou amb l'Espanyol.
Sí, també fa bona pinta l'Espanyol, sí senyor, amb un full de ruta que sembla bastant clar. I després, tu que ets el biògraf de Leo Messi, et va sorprendre o ja sabies que apareixeria aquesta fotografia de Leo Messi al vell mig del Camp Nou, del nou Camp Nou?
No ho sabia ningú, si això suposo que ho he explicat bé. Això va ser d'un sopar que jo imagino que va tenir, per això és ho endevino, una mica de vi, una mica de relaxació amb el Pepe Costa, el De Paul, i de sobte algú va dir, i si... Perquè a més no estava a casa, estaven, els hi van posar a l'hotel que està al costat del Camp Nou. I si anem? I lògicament, quan va tocar la porta i el de seguretat va dir, hosti, no, doncs deixa'ns passar, hosti, doncs el van deixar passar. I aquí va fer les fotos del Pepe Costa, i el que més és, doncs això és història. Haver-ho fet així és un impuls de blaugrana, primer. Segon, és icònic, i això ja queda per la història. I tercer, jo crec que hi ha un missatge no gaire amagat, que ell entra al Camp Nou quan vulgui, que no fa falta que li donin permís, ni homenatges, ni res, és casa seva, no?
Exactament, jo crec que aquest és el missatge, que és casa seva. Després hi ha el missatge, que va ser una lectura molt ràpida, en clau electoral, però veurem. Guillem, m'ho he passat molt bé. Gràcies per aquests minuts, cuida't molt i estem en contacte. Guillem Balaguer, una forta abraçada.
Quan vulgui, Albert, una abraçada.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
El verdadero sabor del agua.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada, la delantera pierde tracción, apenas se ve el dibujo, la defensa no aguanta y... ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul.
Alguna cosa més del Futbol Club Barcelona, després d'escoltar els protagonistes, d'analitzar des d'Anglaterra, des de Londres, el que ha estat aquest Chelsea-Barça. Com és el dia després? Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
Hi ha hagut algun canvi perquè el Barça ha aterrat de matinada i tenia previst entrenament, però al final l'ha cancel·lat Hansi Flick.
Sí. Estava previst que l'equip treballés aquest matí. L'equip ha arribat entrada la matinada. Estava previst a migdia una sessió d'entrenament de recuperació a la ciutat esportiva, però al final Hansi Flick ha considerat que era millor que els futbolistes descansessin avui, que estessin a casa seva, que intentessin borrar del cap tot el que va passar a l'estadi de Stamford Bridge i demà al matí començar a preparar el partit de dissabte contra el Deportivo Alavés. El que sí que ha anat a treballar és Pedri, que està previst, en teoria, demà s'hauria d'incorporar ja al grup per entrar a la llista del partit contra l'Alavés de dissabte, tenir alguns minuts i arribar en condicions, no sé si de tenir més minuts o fins i tot de ser titular en el partit de dimarts, també a l'estadi del Camp Nou, davant l'Atlètic de Madrid. Veient el partit d'ahir, és evident que Pedri és una peça clau per aquest equip i que Hansi Flick necessita recuperar-lo i a bon nivell amb urgència. A Pedri i a Rafinha, que a poc va tenir minuts en els últims partits, va tenir uns minutets davant l'Atlètic Club, va tenir uns minutets també ahir a Stamford Bridge i és molt important que aquests dos futbolistes tornin a bon nivell perquè el Barça augmenti les prestacions. Són dos jugadors claus per encarar el que ve, que és un tram de calendari complicat pel Barça. A la vez, primer el dissabte, després Atlètic de Madrid, s'ha de visitar el camp del Betis i després hi ha el proper partit de Champions contra l'Eintracht de Frankfurt.
Aquest és el full de ruta del Barça. Recordem el més imminent, el dissabte, 4:15 PM, novament a l'estadi, el nou Camp Nou, i aquest partit al que es refereix el Joan de dimarts de la setmana vinent és partit avançat perquè el Barça al gener té la Supercopa d'Espanya. Batllori, gràcies, cuida't.
Una abraçada, Albert, adéu.
Que vagi molt bé, una abraçada. Ara, la imatge del dia, la imatge del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge són quatre paraules gravades a foc al vestidor del Barça. 10 lletres. Intensitat. 11 lletres, agressivitat. 9 lletres, dinamisme. 6 lletres, lluita. 4 paraules que va destacar com a mancança ahir Hansi Flick a la sala de premsa. I una frase lapidària. El Barça serà diferent, us ho puc prometre. I ara la pregunta, com aconseguirà Hansi Flick que el seu equip torni a tenir aquestes qualitats que va lluir la temporada passada? Col·lectivament, reunir a tota la plantilla, elevar el to de veu i exigir posar tota la carn a la graella. Individualment, cridar al seu despatx tant els que no té cap dubte, que ho donen tot, però sobretot donar un toc d'atenció a aquells que no sumen i els hi ha de dir a la cara, en privat. I si donar un toc d'atenció significa atenció, seure a la banqueta a Ferran o al mateix Yamal, que no li tremoli el pols. I si Flick reflexiona i fa autocrítica i vol recuperar també per a la causa Caçador i Bernal, que rectifiqui Flick i els torni a donar confiança i els doni més minuts. No m'importaria veure, per exemple, d'entrada davant de l'Alavés, Rafinha, Lewandowski i Rashford. I Ferran i Yamal mossegant-se les ungles a la banqueta. Flick necessita jugadors compromesos i també necessita que el club faci el possible perquè el soci i la grada d'animació siguin de nou protagonistes al Camp Nou. La grada també necessita més dinamisme, més intensitat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Manolo. Tenim més de la Champions, de la Lliga de Campions aquí, a Esports Cope. Vinga, que hem de repassar moltes coses en companyia del José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per exemple, avui juga el Real Madrid. Cita 9 de la nit, Olympiacos-Real Madrid.
És un partit que no es pot negar que té el seu morbo, perquè arriba al Madrid el Georgios Karaiskakis després de 2 empats a la Lliga i la derrota en Champions al camp del Liverpool. I ficat en rumors que parlen que un sector de la plantilla li estaria fent el llit a Xavi Alonso, o com a mínim molt descontent amb la feina del tècnic Tolosarra. Mix de preguntes a la roda de premsa prèvia sobre la inestabilitat del Basc a la banqueta blanca en aquest episodi de crisi.
Bueno, hay que tener mucho respeto por los jugadores. Yo no quiero y no voy a hablar de eso, ¿no? Porque sé qué es lo que es el vestuario, sé los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo, ¿no?
¿Y si te sientes plenamente respaldado por el club?
Bueno, me imagino que no es la primera vez que haces esta pregunta, pero bueno, sabemos el momento que es. Lo que a mí me preocupa es lo que realmente pasa en Valdebebas y lo otro no le presto demasiada atención.
Que yo quería preguntarte si en este pequeño momento de dificultad has recibido por parte del club algún mensaje por parte del presidente de apoyo en este momento.
No, de apoyo no es necesario.
No cal. De moment no cal. Anem a veure avui a les 11 de la nit, més o menys, si cal o no cal aquest missatge de suport. Recordem, avui sense Courtois ni Hausen, a la convocatòria només un central natural per fer front a l'equip de Mendilibar.
La setmana del Real Madrid, avui Olympiacos en Champions, diumenge Girona a Montilivi en Lliga. Repassem el que ens deixa, a banda de la derrota del Barça, la jornada d'ahir, on hi han certs resultats que criden l'atenció. La golejada que va rebre el Villarreal o la derrota del Manchester City.
Per mi, un resultat que convulsiona la fase lliga d'aquesta Champions. Semblava que l'equip de Guardiola havia agafat velocitat de creuer en l'arribada del Leverkusen a l'Etihad, però a Guardiola li dona per fer 10 canvis a l'11. A la banqueta, Donnarumma, Foden, Haaland, Bernardo, entre d'altres. El Leverkusen no ho va desaprofitar. Grimaldo i Schick van recaptar els 3 punts per Alemanya per penediment. Al final, els marcadors manen de Pep Guardiola.
La pregunta de si me arrepiento de hacer 10 cambios en el 11 titular. Tengo que aceptarlo. Si hubiésemos ganado, eso no habría sido problema. Acepto que puedan ser muchos cambios, pero es que estamos jugando cada 2, 3, 4 días y necesitamos eso. Pero puede que sean muchos cambios, tienes razón.
Dada a tenir en compte, lo següent pel City a la Champions és visitar el Santiago Bernabéu. Tot això en una jornada absolutament negativa pels interessos espanyols. El gran Villarreal de la Lliga es difumina a la Champions. Ahir se li van venir a sobre els murs del Westfalen Stadium. Va resistir fins a l'afegit de la primera part, després gran nit de Guirassy, gran nit de Adeyemi, expulsió de Juan Foyth i qualsevol opció de puntuar enfonsada en un 4-0. Marcelino no fa retrets als seus futbolistes.
Yo no tengo nada que reprochar a los jugadores, todo lo contrario. Felicitarles por el trabajo, competir ante un gran rival. Si vemos las ocasiones que nos hizo el rival, vemos que no existieron. pero que fueron absolutamente determinantes y en algunos casos pues quizás pudimos haber sido mejor. Y luego pues bueno, pues es sufrir, ¿no? El 2-0 hasta el penalti, uno para el portero y el rechace va al mismo jugador que ejecuta y te quedas con 10, entonces ya se pone todo muy difícil.
Per la seva part, l'Atlètic de Bilbao va viure a Praga una d'aquelles nits on la pilota senzillament no vol entrar. Ocasions a totes dues parts en un partit complicat i enfangat per un arbitratge més espanyol que europeu. Empat de l'Atlètic de Bilbao al camp de l'Eslavia de Praga, resignació d'Ernesto Valverde.
Ha sido una batalla terrible ahí en el campo, en cada disputa. Ellos nos golpeaban en largo, iban a la pelea el uno contra uno, en cada duelo salían chispas. Y bueno, era difícil avanzar, aún así, pues bueno, hemos tenido nuestras opciones al inicio del primer tiempo con esas dos ocasiones de Sanzet y luego en el comienzo también en el del segundo, que hemos tenido tres muy claras de Robert. Una pena para nosotros no haber marcado ahí. Luego el juego se ha ensuciado bastante. Ellos han empezado a sacar jugadores muy altos arriba y a golpear. Y ya ha habido un montón de faltas. Bueno, el árbitro ha pitado un montón de faltas.
Sorpresa en la victòria de l'Unión Sant Giloà al camp del Galatasaray. No t'he de dir que la Juventus va salvar els mobles al camp del Bodoglin. 2-3. Victòries de Marsella i Nàpols a casa contra Newcastle i Karabakh. I notícia, notícia. Primera victòria del Benfica de José Mourinho al camp de l'Ajax, els holandesos els únics que no han puntuat.
És un supervivent, Mourinho, del que ens queda d'avui, entre altres coses, l'Atlètic de Madrid davant l'Inter.
Amb 6 punts hi ha el Metropolitano contra l'Inter, que, alerta, encara no ha cedit cap punt, sense Oblak encara. La resta recuperats amb una prèvia on per primera vegada Simeone va parlar d'un futur on no es veia a la banqueta de l'Atlético de Madrid. Està en Italia, però se li entén.
Veramente eso no seguro, porque no dependerá de mí, pero en el camino de Allenatore que abro, m'imagino un periodo en el Inter, sí.
En el camí que tindré d'entrenador, m'imagino un període a l'Inter de Milán. El partit de la jornada, però, està a l'Emirates. Arsenal-Bayern, primer contra segon. Algun o tots dos es deixaran punts. Torna Odegaard als Gunners, Jokeres continua lesionat, mentre que els bavaresos super Luis Díaz per sanció. El PSG rep a casa el Tottenham, en el que és un 7è contra 12, 9 punts als francesos, 8 punts als anglesos. Dembélé i Gonzalo Ramos apunten a banqueta de sortida en la reedició de la Supercopa d'Europa. La resta, tocarà fer scouting. Eintracht de Frankfurt, Atalanta. L'Eintracht és el proper rival del Barça.
Exacte.
Liverpool PSV Anfield, Sporting de Lisboa Bruges, Pafos Mónaco per mantenir viva la flama de l'esperança i Copenhague cairà al mati, preludi de l'adeu a la Champions.
Molt bé, gràcies, Gil. Així està la Lliga de Campions. Vinga, de seguida, la tertúlia. Temps d'opinió aquí a Esports Cope.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça s'examina d'intensitat, d'agressivitat, d'actitud, de lluita, per competir també a la Lliga. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça a la vez.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Maldini,
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
3 i 33 minuts de la tarda. Avui la tertúlia, el temps d'opinió amb Miguel Rico. Hola, Miguel, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda.
Benvingut. I també el nostre advocat de capçalera, Jacinto Vicente. Jacinto, què tal? Buenas tardes.
Pues yo resfriado con la mitad de la población española, pero bueno, lo que toca.
Me lo han dicho, con lo cual te agradezco especialmente hoy que nos acompañes. A ver, hago una primera ronda, a ver qué pensáis. En frío, ¿qué os deja el partido de ayer del Barça, Miguel?
Bueno, lo que deja es una sensación de que ayer al Barça se lo comieron vivo. Un equipo que jugaba en horizontal o en zigzag frente a uno que jugaba en vertical, incapaz de solventar un uno contra uno ni táctico ni físico, todos los balones divididos para el Chelsea, una capacidad de convicción en su juego que el Barça no tenía, que es un equipo diseñado, construido para jugar con la pelota, y que ayer se hizo un hartón de correr detrás de la pelota y para atrás. Recuerdo la ocasión de Ferran Torres a los 3 o 4 minutos de empezar el partido, y la verdad no recuerdo nada más. No hay ninguna explicación que pueda suavizar la imagen que ofreció el Barça. Es verdad que le falta un jugador esencial como Pedri, pero ni aún así es suficiente. Tanto individual como colectivamente se cometieron errores que no pueden hacerse contra un equipo de máximo nivel, y no hay nada que objetar. Si hubiera que decir algo del resultado, que quizás ha sido corto.
Uh-huh. Jacinto, te escucho.
A ver, yo, por mí, que el señor Flick siga 10 años en el Barça, parto de aquí. Pero creo que es el primer partido donde se puede criticar a Hansi Flick, en serio. O sea, yo creo que este Barça, como dice Miguel, está un escalón, uno o dos por debajo del Chelsea, la realidad a nivel europeo, no solo del Chelsea, sino de 3 o 4 equipos más. Y luego hay cosas que ya yo creo que no puede empeñarse Flick en aplicar. No hablo solo del fuera de juego. O sea, fuera de juego, el sistema en sí no es malo, se ganó con ese sistema y se hizo una temporada brillante en el pasado, pero los sistemas los hacen buenos o malos los jugadores y su estado. Y en este momento el Barça, en el estado en que está la plantilla, la mayoría del FC Barcelona, el tema del fuera de juego empieza a ser ya algo que habría que plantearse. Pero luego, aparte de eso, yo creo que han pillado el truco en otro tema, que es que cualquier equipo que tenga un gran poder físico, lo que plantea el Barça es a pares, le juegan uno contra uno, marcaje uno contra uno, y le superan continuamente. Entonces el Barcelona no tiene un medio centro defensivo que sea capaz de tener un estado físico. Ayer se quiso utilizar a Eric García en esa posición y me parece bien, pero siempre que no sea a costa de poner otra vez a Araujo y a Cubarsí de centrales. No funciona esa pareja, no va. Es imposible, y Araujo no solo que él lo haga mal, sino que elimina de la ecuación a Cubarsí también. Entonces eso es culpa del entrenador. O sea, llega un momento en que lo del fuera de juego, te van a hacer uno a uno, lo sabes, porque tienes un equipo con dos medios centros defensivos que son los mejores de Europa, en el mundo quizá. Entonces sabes que te van a jugar a eso. Entonces no puedes empeñarte en jugar con dos medios centros, intentar que Frenkie de Jong se convierta en algo que no es, y pretender que defienda un poco, y no puedes empeñarte en que la pareja de centrales tenga que ser Araujo Cubarsí, porque es que no puede serlo.
Por poder puedes, a lo mejor no debes, o asumir las consecuencias y el riesgo. Para mí,
y yo puedo que tenga un Ferrari una cita con Salma Hayek mañana, como poder puede.
Por poder
pero
puede,
creo que
sí.
Va a ser que no, ¿eh?
Esta cosa es que sea real o irreal, claro. Efectivamente. Para mí la frase es esa, ¿eh? Le han pillado el truco en eso de la línea defensiva tan avanzada. Quiero compartir con vosotros lo que después del partido explicaba el técnico del Barça, Hansi Flick.
Hemos tenido la oportunidad de meter el primero y después con un jugador menos contra este Chelsea no es fácil. Hemos luchado y también he visto algunas cosas positivas, pero hemos perdido demasiados balones y esto es todo lo que puedo decir.
He visto algunas cosas positivas. No sé si al Miguel, después de la teva exposición inicial, tú vas a ver alguna cosa positiva, sent molt generós.
Bueno, sí, crec que hi ha coses positives a veure. Una d'elles és, per exemple, que probablement Araujo i Cubarsí no poden jugar junts, perquè Cubarsí com a central dreta és un dels millors i com a central esquerrà és un de tants. Amb la qual cosa, perds potencial amb les dues posicions. Coses positives que ha vist, pues que no pots confiar en De Jong a la sortida de pilota si no hi ha una mobilitat al mig del camp, com que no té gent i els davanters estan lluny de l'holandès. Ahir el van veure anar recorrent el camp amb horitzontal i facilitar la pressió dels jugadors. Jo crec que si ha vist alguna cosa positiva Flick ha estat amb com corregir les errades del seu equip, perquè pel demés potser n'hi ha de coses, jo no ho discutiré, en sap més de futbol que jo, per descomptat, però jo no sóc capaç de veure gaires coses positives amb el Barça. Vaja, ara mateix, si hagués de dir alguna, no en trobaria cap. De totes les essencials del futbol, diguéssim que el Chelsea va ser superior en totes les zones del camp, i individualment, exceptuant un partit meritori de Balde, les altres posicions, jo crec que han estat dominades sempre pel Chelsea. Per tant, insisteixo, si ha vist coses positives, és la solució a les errades.
Sí, sí, molt ben vist, això.
No se m'ocorreix res més.
Coses positives per saber què no has de fer o què no es pot fer amb el que tens. Jacinto.
Yo estoy de acuerdo. Para mí lo más positivo es que supongo que toda la afición y Deco ha entendido que ojalá Frankie de Jong haga un maravilloso mundial y a Araujo no sé lo que haga, pero se hable con alguien, con Méndez o con quien corresponda. Y yo creo que ha quedado muy clarito ya de una vez por todas que estos dos señores el año que viene no tienen que estar a ver.
Clar i contundent. Escolteu, passo pàgina. Si no voleu comentar alguna cosa més del Futbol Club Barcelona o no acabem posant alguna cosa més a sobre de la taula. Olympiacos Real Madrid. Què farà avui el Real Madrid? Que ve de tres partits, un de la Champions i dos en Lliga, dos empats consecutius sense conèixer la victòria. Miguel.
Pues en condicions normals hauríem de pensar que guanyaria,
que
guanyarà el Madrid. Però l'Olympiacos no és una banda amb una samarreta com la de l'Atlético de Madrid. És un bon equip que aquí al camp del Barça va perdre per una golejada extraordinàriament enganyosa des del meu punt de vista. I després hi ha l'ambient de l'estadi i el Madrid en set baixes. Normalment, amb les baixes i tot, hauria de guanyar, però no serà... No serà fàcil. Olympiacos és un equip valent, que té gent bona a dalt i que a pilota aturada també fa mal. Vull dir que ha de parar compte si no vol que tingui una nova desgràcia, que seria perillosa pel Madrid, perquè seria enganxar quatre partits seguits sense guanyar, i això és difícil de portar en aquella casa.
Sí, ja ho està sent, perquè a més estan enfilant molt directament el tècnic a Xavi Alonso i estem just a tocar del començament del mes de novembre. Valoramos a los que están cuando se han ido. Lo digo por Zidane y Ancelotti, por ejemplo, en el banquillo del Real Madrid, que se les criticaba mucho, ¿no, Jacinto?
Bueno, con esto de la nueva, el nuevo modelo de club, el 5% inversores, sí. Cuidadito que el inversor que pueda entrar, un inversor europeo o francés, no ha pedido ya que venga Zidane.
¿Preguntas o afirmas?
Afirmo.
Es decir, ¿sabes cosas?
Familia Arnaud, Bernard Arnaud.
Sí.
Se le conoce como el emperador del lujo en Francia. Su hijo Jan Arnold tiene negocios con Zidane, es amigo íntimo de Zidane, y cuando alguien del Madrid habló con esta familia, no dijeron, pero sí, te puedo afirmar que salió una conversación en el nombre de Zidane.
Sí que es cierto, que está sobrevolando siempre el nombre de Zinedine Zidane.
Vais a ver cosas muy curiosas en el Madrid. Medios muy afines al Madrid que de golpe y porrazo empiezan a hablar mal de Xavi Alonso, en un programa, yo creo que lo podemos decir aquí, El Chiringuito, muy afín a Florentino, que hace una entrevista a Betón y el segundo de Zidane, alabando la figura de Zidane. Todo esto no es casualidad.
Vale, apuntado está. Bueno, voy a ir cerrando tertulia. Simplemente una cosa que se me quedaba en el tintero. El partido de Lamine Yamal de ayer, que venimos comentando el caos, desconcierto general del Fútbol Club Barcelona, pero hay jugadores que, Miguel, comen aparte y también hay que exigirles más, ¿no?
Sí, pero no siempre ho pots donar. Bàsicament, també amb els últims partits Lamine ha destacat per la seva qualitat de passador. Ahir, sincerament, no crec que tingués cap opció de donar la pilota. Primer perquè a part de que, en el cas de que superés a Cucurella, hi havia un central esperant-lo,
sí.
El jugador de banda del Chelsea, avançat, ja l'incomodava i li feien faltes prèvies abans d'encarar a ningú. Lamine va estar tan malament com tots els demés. És cert que entre les coses a millorar, si una possibilitat de no desgastar-te encarant és demanar la pilota a l'espai, per exemple. Perquè si la demanes a l'espai ja t'has desfet del teu marcador i la reps a l'espai. No la rep perquè ell no marque el desmarc i els seus companys tampoc el forcen a desmarcar-se. En definitiva, que no és un problema ahir perdre 3-0 perquè Lamine no està inspirat. És un problema de que col·lectivament el Barça va estar molt per davall del seu nivell, bàsicament en la pilota, i individualment van perdre tots els 1 contra 1.
Bueno, vamos a ver qué pasa cuando vuelva una pieza fundamental en el tablero como es Pedri. Jacinto, que no me has dicho si lo saca adelante el Real Madrid hoy o no, lo de Grecia, lo de Atenas.
En situaciones normales, sí. O sea,
¿cómo me gusta esto de en situaciones normales? Debería, que es cierto, pero me he cortado.
Yo, si fuera Olympiacos, yo insistiría en probar a Lunin, una, yo creo.
Olympiacos hoy y Girona el domingo.
Yo con ironía, ¿eh? Yo, si fuera Olympiacos, probaría a Lunin una y otra vez, porque una de dos. O te hace un partido estilo Courtois, que puede ser.
Que puede ser.
O se va a comer un partido.
Bueno, lo veremos, lo contamos además en el tiempo de juego. Miguel, Jacinto, paseu bon dia i gràcies, eh?
Igualment,
adéu. Que vagi molt bé, parella. Vinga, seguim aquí a Esports Cope, 3:15 de la tarda.
Atención, este miércoles la noche huele a Champions.
Partidazo Champions, tiempo de juego.
Y lo vivimos desde las 8:30 de la tarde en tiempo de juego.
Saltan los equipos, Manolo.
Ahí los tienes ya.
Atlético de Madrid, Inter, Olympiacos, Real Madrid. La Champions se juega en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el tercer tiempo en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vinga, encara tenim alguna més de futbol i ja anem amb el poliesportiu, que tenim bàsquet, motor, amb oli i més històries. Quique Iglesias, com estàs? Bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
Hem de parlar de l'Espanyol després d'aquesta junta d'accionistes, potser una mica diluïda, que no va tenir tanta importància perquè veníem de la ressaca de la victòria, gran victòria de l'Espanyol davant el Sevilla, però és molt important perquè de totes, Alan Pace ja és president i propietari de l'Espanyol. Propietari i president per aquest ordre, i a més va nomenar el seu primer Consell d'Administració. Avui el que hem fet és intentar copsar l'opinió de la massa social perica del que esperen d'aquest projecte amb Alan Pace.
Que és poca massa, perquè clar, si el 99,4% és de Pace, doncs queda el que queda. Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol. El president, el Carles Bosch, que parla per Esports Cope del suport que li donen de moment en aquesta gestió.
Al final hemos de darle un voto de confianza al nuevo equipo. Creemos que puede haber cosas muy positivas. Que ese continuismo no signifique continuidad, sino que hay que hacer cambios en el español, y desde aquí la MAE los pedimos. Y también animo a todos los pericos a seguir dando nuestro pasito de harina, como lo hemos hecho estos últimos años, este auge social y deportivo, que es lo que da la oportunidad histórica para que el club dé un paso adelante, y más con la nueva propiedad.
El que més grinyola és que Mau sigui el vicepresident primer i que encara sigui el conseller
herència del passat.
No? Del passat. Pel que passa és que Peix i companyia no han vist un club doncs, tan malament com la gent creu que pot estar l'Espanyol, que està en vies d'estar sanejat. Carlos Bosch.
Implícitamente revela un pacto Peix-Rastar donde se refleja en que el vicepresidente primero siga siendo Mau Ye y consejo delegado. Esto no per se no es malo, refleja continuidad en la inversión, pero sí que marca que los ritmos quizás no son tan rápidos como nos hubiéramos imaginado, ¿no? Que hay que seguir trabajando en la generación de ingresos, como ellos se comprometieron. Tocará a ellos generar 14 millones de euros más en ingresos.
Sí, 14 milions d'euros més, i el que més important, que l'equip ha fet festa, que demà tornarà a la feina per jugar diumenge a Vigo.
Diumenge a camp del Celta, és la propera cita per l'Espanyol. Iglesias, gràcies.
A tu.
Que vagi bé. Parlem de bàsquet i de l'Eurolliga, perquè sí, avui dimecres, bàsicament per exigències del guió, dimarts i dimecres tenim la 13a jornada de la màxima competició continental de clubs. Per què? Perquè després tenim compromisos de seleccions. I avui l'Eurolliga passa pel Palau Blaugrana, a 2:00 de 9:20:30. Partit entre el Barça, que té 7 victòries, i l'Asvel Bilerman de Thomas Hertel, que és cué de la classificació. El partit ha agafat més volada i pren més importància, a banda de que perquè el Barça busca la 8a victòria de la competició després de la derrota a Europa a la pista de l'Anadolu Efes, perquè és el debut de Xavi Pascual a casa, al Palau Blaugrana.
La realitat és que no és un partit trampa, el que és un partit molt difícil i extremadament important. Asvel és un equip que ha estat competint, bueno, el partit de Mónaco no, però tots els altres els ha competit molt bé, o la majoria d'ells. Està recuperant gent, ja torna a estar De Colo, ja està Hurtel, per tant, dos jugadors de creació que els hi faltava una miqueta. Un partit molt difícil, però superimportant per nosaltres. Jo crec que és un dels partits claus de la temporada a nivell d'aquesta primera volta.
Un partit on hi haurà gairebé ple al Palau Blaugrana, encara queden algunes entrades, i com us dèiem en els destacats del programa, és seriós dubte Nicola Provitola per unes molèsties que arrossega, i ens ho explicava Xavi Pascual, deia que alguns jugadors tenien molèsties, doncs és seriós dubte Nicola Provitola pel partit d'avui. 8:45, allà hi serem al Palau Blaugrana amb aquest Barça Asvel Bilerman. El motor és protagonista ara a Esports Cope per parlar d'aquest projecte ambiciós, interessant, il·lusionant de Laia Sanz pel Dakar d'aquest 2025-2026. Ja ens escolta la pilot catalana. Laia, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. M'han dit que vas al Dakar amb un tros de cotxe, eh?
Sí, 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 la veritat que molt contenta d'aquest projecte m'Ebro, que a mi em fa molta il·lusió, molt, molt feliç.
Cotxe competitiu, cotxe oficial, crec que l'heu provat al Marroc, no?
Sí, vam poder anar a córrer el Rally de Marroc, al final una mica doncs, a moda d'entrenament, i va anar tot molt bé, i ara doncs, amb moltíssimes ganes ja de ser a Aràbia i poder-hi pujar i poder donar gas.
Quines sensacions tens? Que entenc que són sensacions bones, però perquè la gent entengui que és un cotxe competitiu, quina diferència hi ha, per exemple, amb els cotxes o les motos també que has tingut en edicions anteriors?
Bé, és un cotxe en el que vam tenir molt bones sensacions a Marroc. A més, vam poder anar millorant pues, suspensions, cosetes que ens van passar, que al final per això l'objectiu de Marroc era això, coses que ha donat temps de corregir per Marroc. I bueno, les sensacions són bones. És un 4x4, a diferència dels últims anys que estava corrent amb un dos rodes motrius. Això facilita bastant les coses a la sorra, on pots anar bastant força més relaxat. Però bé, les sensacions són bones. De seguida m'hi vaig trobar bé i ara res, amb moltíssimes ganes de que passi aquest mes i de, a més, a Marroc no vaig poder anar amb el meu copilot, que va tenir una apendicitis, per tant, amb ganes de ser tots dos al cotxe.
Tu que ets una dona ambiciosa, parlem d'objectius alts.
Sí, però jo crec que no ens podem precipitar i apuntar massa a posar-nos aquesta pressió, no? Jo crec que hem de ser conscients de que és un projecte jove, de que hem començat tard en la temporada, diguem, amb molt poc temps es va fer realitat aquest equip. Crec que ja ha sigut una gran cosa poder ser a la línia de sortida d'aquest Dakar, haver fet el Rally de Marroc. Però sí, òbviament, soc competitiva, m'agrada doncs, intentar buscar bons resultats i és el que farem. Però crec que no podem cometre l'error de voler sortir amb les expectatives molt altes o amb un cert resultat. No? Jo crec que si fem una bona feina segur que estem força davant, però no podem sortir amb massa pressa, diguem.
Val. Quantes edicions porta Laia Sanz al Dakar?
Doncs serà la 16a ja, es diu ràpid, passa molt ràpid el temps.
5ena en cotxes, no?
Ah, 5ena en cotxes, sí.
Molt bé, i quan feu les maletes i sortiu cap allà? Perquè aquesta última part de la preparació en què consisteix?
Doncs ara són uns dies una mica estressants perquè s'embarca tot el material a final de setmana, per tant, doncs preparar el motorhome, acabar de preparar el cotxe, l'equip doncs embarca tot el material i un cop passa això, doncs ja al desembre acabar d'entrenar físic, acabar tindrem tot a punt, per tant només farà falta viatjar cap a Aràbia el dia 30, em sembla.
El dia 30, doncs apuntat queda aquesta primera presa de contacte amb aquest projecte il·lusionant, amb la Laia Sanz conduint aquest Ebro Audax. Laia, gràcies pel teu temps, que vagi bé, et seguim amb carinyo i amb estima i una forta abraçada, eh?
Moltes gràcies.
Del 3 al 17 de gener, la nova edició del Dakar. A veure, més coses ja per anar tancant programa. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Hem de parlar d'handbol, que ahir quedàvem pendents del partit del Granollers a la Lliga Europea, a Dinamarca, davant l'Arus, per la supervivència del conjunt vallesà, i ha guanyat el Granollers d'Antonio Rama.
Victòria de mèrit del Granollers en la pista de l'Arus, 28-29, que le permite tener en su mano la clasificación para la siguiente fase, la llamada ronda principal. El equipo vallesano, con varias bajas importantes, jugó un partido que rayó la perfección y que tuvo en el portero Paniti el héroe después de entrar en la segunda parte y evitar la remontada del conjunto danés con un recital de 8 paradas prácticamente consecutivas para un extraordinario 53% de efectividad. Con este resultado, si la próxima jornada el Granollers gana al Minaur Bahía Mare, que es el rumano colista del grupo, se clasifica para la siguiente ronda. Si empata o pierde, tendrá que esperar el marcador del Grossist Arus, que se juega a la misma hora. Antonio Rama es el técnico del Granollers.
No, la veritat és que ha sigut un partit rodó. Les esperances eren molt poques. Hem hagut de rebuscar-nos una mica i trencar-nos el cap per veure com podien suplir aquesta baixa també. I ara se'ns posa doncs una nova oportunitat, no? L'oportunitat de guanyar el dimarts, no? I només ens serveix doncs poder guanyar i d'aquesta manera doncs poder passar amb dos punts, no? Així que de tenir-ho molt 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 complicat a tenir opcions molt maques.
El Granollers Minaur se juega el martes, como decía Antonio Rama, a las 20:45, a la misma hora que el Grossist Arus. Los dos primeros se clasifican para la siguiente fase.
Apuntat queda. Gràcies, Arias.
Que vagi bé.
Hill Superstar. Ja comencem.
No.
Un clàssic, això.
Zorba, el griego.
Hombre.
És que volia afegir uns quants conceptes.
Era en blanc i negre?
Sí, la d'Anthony Quincy. Èntasi.
Hi ha moltes coses que han estat en blanc i negre.
Èntasi.
Sí.
Ves apuntant, èntasi.
Sí, però en quin idioma?
Epicecicoteta.
Molt bé. Vigila el que dius, sisplau.
No.
No és horari protegit.
Pali.
Sí.
I dinamismos.
Vas fer grec al col·legi.
Sí, senyor. Sí,
llatí també, no?
De lletres.
Islamodimos.
Èntasi, epicecicoteta, dinamismos i pali.
Molt bé.
Intensitat, agressivitat, dinamismo i lucha. Segur que està en el vestidor d'Olympiacos.
També.
Seria desitjable que estiguessin també al vestidor del Madrid.
Acabarà sent una publicitat d'alguna cosa.
No fos cas que això acabi en una apocalipsis.
Molt.
Paraula també grega.
Nike, també.
Nike.
Que li hem dit durant tota la vida...
Nike.
Recorda d'allò de Iago Falqué? No. Iago Falqué.
Efectivament.
Ah, clar, bien.
Perquè jo crec que Mendilibar ho té claríssim. Entrarà al vestidor d'Olympiacos i dirà, a por ellos.
No m'has dit, he preguntat al Jacinto, al Miguel...
Sí.
Clar, és en situació normal, en condicions normals, hauria de guanyar el Real Madrid.
Faré meves les paraules de Rubén Martín.
Sí.
Tengo la intuición, evidentemente,
claro.
Esto es opinión, sí. Lógicamente, muy de bien. Que van a pasar cositas.
Vale, molt bé. No les dejo igual, ¿eh?
No,
van a pasar cositas.
Si te voy a ganar un café.
Molt bé, ja veré.
Última hora. El ciclista britànic Chris Froome torna a rodar en bicicleta, no confirma la seva retirada i és notícia les sancions del comitè de competició. Dos partits a Patecís i a Sancet, si no hi ha contrarrecurs o reducció de sanció, etcètera, etcètera, Sancet seria baixa per jugar contra el Real Madrid.
Molt bé. Gil, gràcies, eh? Que vagi molt bé.
Efcariston.
Estan aplaudint des de la peixera. Per cert, recordem que a mi de les 4 de la tarda l'enquesta Barça, igual que l'enquesta espanyola i l'enquesta de Girona, que vehiculem a través de la xarxa social X, som @esportscope. Preguntem, després de la derrota del Barça 3-0 a camp del Chelsea, a la Lliga de Campions, si el Barça perd ahir per alguna d'aquestes quatre opcions. La vermella Araujo, l'absència de Pedri, el plantejament de Flick o la poca aportació de Lamine Yamal. L'opció més votada a aquesta hora, fregant les 4 de la tarda, 44%. L'expulsió d'Araujo, 38%. L'absència de Pedri, 13%. Lamine Yamal i la poca i pobra aportació, 6% al plantejament de Hansi Flick. Ho deixem aquí. Demà hi tornem, demà hi torna el Gil, 3:05 de la tarda. Que vagi bé.
Que li espera.